minuts que passen ja de la una. Va, que seguim endavant aquí al matí a Ràdio Estel. I res, ens queda aquesta hora per endavant, per gaudir-la plegats. I ja sabeu que cada dimarts el que fem és... aquí a l'estudi és convertir-lo en una aula universitària, on hi aprenem moltes coses noves. Sempre, sempre molt bona companyia dels nostres amics de Blanquerna. De fet, saludem a aquesta hora a la Cristina Corcoll, que és directora dels graus d'Educació Infantil i Educació Primària de Blanquerna. Què tal, Cristina, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies.
Molt bon dia, primer de tot.
Bon dia.
Clar, jo et preguntava com van les classes, perquè ara ja ho teniu a tocar, això. Els alumnes, no?, ja toquen a tirar de vacances.
Sí, ara els alumnes a la facultat estan nerviosos, estan acabant les classes que s'acaben la setmana que ve, i després han de dedicar les vacances de Nadal a estudiar, a acabar els lliuraments de treballs per reprendre el gener amb l'avaluació. És a dir, és un moment intens, estan passant moltes coses. Avui teníem visita de nens d'escoles a la facultat, que els nostres alumnes preparaven coses per ells. Hi ha moltes mogudes a la vegada. Són uns dies intensos.
Són dies intensos, I després hi ha la tornada, quan tornin amb els exàmens, no? Perquè el primer dia que torneu ja...
És arribar i moldre. Allà ja és una altra situació de facultat, tothom assegut, tothom en silenci.
I clar, són un altre tipus de nervis.
Exacte, sí.
Bé, avui amb la Cristina, en aquesta aula del matí a Ràdio Estel, el que volem és parlar de la internacionalització de les aules i també de la importància que els alumnes, Cristina, es nodreixin d'aquesta mirada oberta. Si et sembla, anem a pams, perquè a què ens referim, no?, quan parlem d'aquesta internacionalització de les aules.
Nosaltres a Blanquerna, quan fem formació de mestres i enfoquem aquesta idea de ser internacional, anem més enllà del que normalment entenem per ser internacional, que interpretem que és viatjar, conèixer altres països, conèixer altres cultures, menjars diferents, aprendre llengües, tot això és ser internacional. Però des de la mirada de formació de mestres, creiem que el més important té a veure amb actituds i valors. És a dir, el mestre que ha de tenir aquesta mirada internacional ha de ser un mestre obert, ha de ser un mestre que tingui ganes de conèixer els nens i nenes que té les aules, que poden venir d'orígens molt diversos, que tingui ganes de conèixer-los, que tingui ganes de fer servir el que aquests nens i nenes porten a les aules, i això és ser internacional sense viatjar.
Clar, és que
des d'aquí.
Exacte. I quins efectes té? Perquè a les aules dels mestres s'hi trobin, no?, amb aquests alumnes que dèiem d'aquestes nacionalitats diverses. Quins efectes té tant a l'aula com al professor com pels mateixos alumnes?
Clar, té molts efectes. Pensa que l'aula és un espai de persones. I si està conformat per 25 nens i nenes de nacionalitats molt diferents i un mestre, doncs aquest color és el color amb el que es pinta aquella aula. Per tant, no ens podem imaginar una aula amb diversitat seguint els patrons del que seria una aula doncs, més ordinària, diguéssim. Per tant, té molts efectes. De vegades es parla del repte de la diversitat. Jo crec que preferiria parlar de la complexitat de la diversitat. La complexitat pot ser interessant, pot ser xula. El repte de vegades l'entenem amb connotacions negatives. I com a mestres, que hem de saber encarar les situacions en què ens trobem a les aules, les hem de saber aprofitar, hem de saber crear sempre un espai de benestar per tots els nens i nenes que tinguem allà. Podem viure-ho des de la complexitat, cosa que vol dir que ens prepararem, ens acompanyarem, buscarem estratègies, però a vegades el repte és allò que ens tira una mica enrere, no?
Clar, és el que tu deies, no? Aquesta complexitat que pot suposar. Llavors, clar, d'aquí, Cristina, et preguntar-te, d'alguna manera, quins són els riscos que pot suposar aquesta internacionalització pels alumnes i també al mateix temps aquestes oportunitats, no?
Clar, les oportunitats són moltes, els riscos també. Una mica depèn de com el mestre o l'educador, no?, l'adult, respon a aquesta realitat. Una cosa que és molt important que hem de tenir en compte és que hi ha molta recerca que ens diu que al final el que ajuda a promoure la qualitat a les aules, l'element clau és el mestre. És evident que necessitem recursos, necessitem materials, calen pressupostos, però l'element clau és la mestra. I aleshores, aquesta mestra que és model de veure aquesta diversitat des d'un punt de vista positiu, veure la riquesa que hi ha amb nens i nenes que porten diferents llengües a l'aula, per exemple, entendre que això no significa que la mestra ha de dominar totes les llengües que hi ha a l'aula, perquè això seria impossible, doncs això pot convertir uns possibles riscos justament en oportunitats. Són dues cares de la mateixa moneda i és la feina de la mestra saber girar la moneda pel cantó més positiu, diríem.
Clar, per què creus que tenim por, a vegades, no? Aquesta internacionalització? Ens fa respecte.
Perquè la paraula interna... És que és molt llarga i...
I costa de dir, És veritat.
I sembla que impliqui coses com molt difícils d'assolir, no? I per això aquesta mirada també... Nosaltres ens agrada parlar amb els nostres alumnes de la Facultat d'Educació, de la internacionalització des de dins. És, al final és com una predisposició a la vida. Estan i ganes de conèixer, estan i ganes de ser tocat pel que és diferent que tens a l'entorn i aprofitar-ho. I una cosa bastant important que aprenem també parlant amb els mestres i que de vegades oblidem és que de manera genuïna, gairebé innata, els infants que tenim a les aules, el seu propòsit és entendre'ns. Ells posen tot el que tenen al seu abast per entendre's. Nosaltres a Blanquerna treballem en moltes escoles amb màxima complexitat i hem tingut la sort de veure això de primera mà. Els nens, quan estan a l'aula i no dominen, per exemple, el català, la llengua de l'escola, tu els veus que estan, és que t'escolten amb les orelles, amb els ulls, amb el nas, és que t'escolten, no? Llegeixen la teva comunicació.
Amb una voluntat, no, Cristina?
Exacte. Per tant, aquesta predisposició, per part d'ells, la tenim. I és important no oblidar-ho, això. Hem de construir a partir d'aquí.
Deixa'm preguntar-te també, perquè tu has dedicat bona part de la teva carrera a formar professors. De fet, com dèiem, actualment ets directora dels graus d'Educació Infantil i Educació Primària de Blanquerna. De quina manera, Cristina, aquesta internacionalització té també aquest impacte a la formació dels futurs mestres, no? De quina manera també els pot condicionar?
És molt important. Com a futurs mestres és molt important, per exemple, conèixer escoles d'altres països. Nosaltres tenim diferents programes, no, que els permeten fer estades de curta o llarga durada en altres països i veure les escoles, veure la realitat de les aules, perquè això els fa veure dues coses. Primer, descobrir coses que desconeixen i, segon, valorar elements que tenim a les nostres escoles i que de vegades passen per alt. Per tant, és un impacte important aquest. Però també treballem amb això que et deia abans, amb aquesta internacionalització des d'aquí. Nosaltres sabem que no tots els nostres alumnes poden viatjar per circumstàncies X. Per tant, sí que promovem diferents activitats perquè ells estiguin en contacte amb els alumnes estrangers que vénen a la facultat, vagin a escoles on hi ha molta diversitat i que tinguin aquesta mirada oberta de la qual parlàvem abans.
Sí, quan dius això d'aquesta mirada oberta, que és important que els alumnes, no? I a part ho intensifiques, no? I insisteixes molt, no? Que creixin amb aquesta mirada oberta. A què et refereixes concretament? Ens pots posar un exemple?
Sí, mira, jo no sé si tu t'ha passat, però a mi sí que m'ha passat de vegades en algun moment de la vida que fas un viatge, no? Igual estàs a l'altra punta del món, però igualment continues dintre la teva bombolla, no? Continues com mirant-te el món des de la teva, del teu lloc, no? Els teus hàbits, els teus costums. I la idea és aquesta mirada oberta l'hem de treballar de manera proactiva. I això és el que intentem nosaltres compartir. Veure, mirar no vol dir veure, i hem de tenir ganes de veure els nens i nenes o els companys que tenim al costat, entendre'ls, interpretar-los, empatitzar. I això com a mestres és molt important, perquè la nostra feina, com et deia abans, és generar uns espais on tothom se senti acollit, on siguin espais tranquils, còmodes i de benestar. I això només ho podem fer estant molt pendents no? dels alumnes que tenim a l'aula, coneixent-los, veient quines necessitats tenen i intentar, no?, adaptar el context, la nostra manera de fer, aquestes necessitats. Si no ens els mirem bé, anirem fent coses, algunes estaran bé, d'altres potser no tant, però potser no estarem fent allò que realment necessita aquell grup de nens i nenes en aquell moment.
Diries, Cristina, que hi ha algun país capdavanter en tenir aquesta mirada oberta, no?
Jo crec que potser hi ha països on, perquè la història ha fet, no?, que la immigració arribés anys abans, no?, de que ha arribat aquí, i tenim nens i nenes a les aules que ja han passat per una trajectòria molt més llarga, potser ja estan en un altre punt que el que estem nosaltres. Però al final jo crec que estem en un bon camí. Tenim molt bones pràctiques aquí a les nostres escoles. Tenim molt bones pràctiques a escoles d'educació infantil, a vegades amb els més petitons, justament perquè hi ha més dificultat de comunicar-nos lingüísticament.
Oh, i tant.
Les mestres aprofiten moltes altres estratègies que tenim al nostre abast, i jo crec que es tracta de conèixer-nos, de visitar-nos i d'aprendre els uns dels altres.
Com podem trencar? Perquè moltes vegades tenen aquests estereotips o estigmes fins i tot, no? Aquesta internacionalització de les aules, dels alumnes, anava a dir, no? Perquè moltes vegades creiem que potser fins i tot pot baixar el rendiment, no? Quina lectura en fas tu, Cristina?
Clar, és que la feina del mestre és difícil. És atendre les necessitats dels 25 o 26 nens o nenes que tenim a l'aula. I saber respondre i de manera individual, a la vegada que col·lectiva, de la millor manera possible. Aleshores, a vegades posem molt el focus en aquesta qüestió d'orígens diferents i llengües diferents, que és cert, que és un repte, però no és només això. Totes les aules són diverses. Aleshores, el que treballem, en la línia que treballem ara, té a veure molt amb la personalització de l'aprenentatge. Es tracta de això que deia abans, aquesta mirada molt atenta, molt activa, per conèixer cadascun dels nens i nenes que tenim a l'aula i veure què els podem aportar. Recordant que sempre, sempre el més important és el vincle que estableixin amb la mestra o el mestre de l'aula.
Tu quan vas saber que volies ser mestra o que t'agradava aquest camí de l'educació, Cristina?
Jo crec que des de sempre he tingut aquest interès per ensenyar, per educar, per compartir el que sabia, i és cert que en un moment determinat vaig prendre un altre camí professional, però vaig acabar tornant a l'escola.
Però tornes, a l'inici,
sí, sí.
A l'origen, no?
Sí, sí.
De tot. Clar, és que estem amb la Cristina Corcoll, directora dels graus d'Educació Infantil i Educació Primària Blanquerna, tenint aquesta conversa, com ja sabeu, com dèiem, els dimarts, aquest estudi es converteix en una aula, i aprofitant, Cristina, que et tenim aquí, si m'ho permets, l'altre dia llegíem una notícia del Departament d'Educació que deia així: 7 de cada 10 docents a Catalunya són dones. Per especialitats, la d'Educació Infantil és pràcticament femenina. Això és un 97,7%. I l'educació primària ho és en un 83,2%. A què creus que es deu aquest fenomen?
Doncs a una història que té pes, a una tradició que té pes, a la qüestió aquesta de la dona, no?, que l'associem més amb aquestes tasques de cura, d'atenció a l'altre. Però el que sí que puc dir, si ens està escoltant nois o nens que tenen aquest interès en educació, és que les escoles els volen, els busquen, perquè les escoles el que volen és tenir mestres nois, mestres noies, i poder oferir doncs tot tipus de models a les escoles, és a dir, que és un bon camí professional.
Què creus que fa que els homes optin per altres sortides professionals?
Doncs és això que et deia, des de els jocs, les joguines, no?, que reben des de petits, com configurem la societat en la qual vivim, que de vegades ho fem de manera molt, molt inconscient, no som ni conscients dels missatges que enviem als nens i nenes, però evidentment els enviem perquè aquesta, com tu dius, és una realitat que fa molts anys que dura i que és cert que en altres països potser no és tan marcada com aquí.
No està marcada com aquí.
No. Sí, sí, però aquí és molt generalitzat, sí.
Deixa'm també preguntar-te, perquè un dels temes, que clar, és que això és recurrent, Cristina, i vosaltres també preguntar-te com ho treballeu des de Blanquerna, és el tema de les pantalles. Clar, sense anar més lluny, aquest mes de juny el Consell de Ministres del Govern espanyol va aprovar aquest avantprojecte de llei de protecció al menor dels entorns digitals. Com afronteu aquest repte, no?, als professors?
Nosaltres, a la formació de mestres, treballem aquesta idea del mestre digital en dues línies, que són molt paral·leles. D'una banda, sí que formem els nostres futurs mestres perquè coneguin les eines digitals que tenen al seu abast, algunes de les quals poden ajudar i molt a la feina de mestre, però també els intentem compartir amb ells la reflexió que, aquestes eines digitals no ens serveixen per tot, i dos, que també hem de tenir com uns certs valors ètics a l'hora d'utilitzar-les. I és un tema que és de debat habitual a les sessions que fem, no?, en petit grup que treballem a Blanquerna. És una qüestió que es comparteix sovint, i això, han de tenir el coneixement, han de tenir la formació, han de saber quines eines hi ha disponibles i com les podem utilitzar, perquè girar la cara tampoc no és una solució, fer veure que no existeixen, però també les han de saber utilitzar de manera crítica, aquest esperit crític. I en relació a aquesta normativa que comentaves abans, té a veure, jo crec, amb la protecció de la infància, i jo crec que és una bona mesura.
De fet, llegíem també fa uns dies que Austràlia, no?, ha prohibit les xarxes socials com més petits de 16 anys, no? A partir dels 16 anys ja el poden utilitzar. Són mesures com aquestes les que hauríem d'aplicar, Cristina?
No ho sé, això ja s'escapa una mica del meu coneixement, però el que sí que crec, i ara et parlo potser més des de l'àmbit familiar,
personal,
sí que necessitem mesures de control de les xarxes socials i els usos de les pantalles, perquè perquè tenen una influència molt, molt, molt forta en els nostres joves i en els nostres nens, i ens cal treballar-hi.
Clar, jo, per exemple, avui llegia un article, crec que era La Vanguardia, que deia que, clar, els adults fem un ús d'internet d'una manera desmesurada. Òbviament, clar, aquest estudi deia per menors molt per sota, òbviament, perquè tampoc tenen l'accés, no?, que tenim els adults a internet. Però és una mica també el mirall que dèiem abans. Vull dir que si nosaltres ja com adults no sabem utilitzar les pantalles, què esperem, no?, que esperem com la utilitzin els nens?
Totalment, és que són models. Són models de tot, i ja sabem que són més models pel que fem i no tant pel que diem. Aleshores, jo trobo que una bona mesura també a nivell familiar és parlar d'aquesta qüestió i parlar de com els usos, per exemple, de les xarxes socials poden esdevenir una certa addicció per l'adult. No, a mi em sembla una conversa molt interessant de tenir amb fills menors d'edat. Si, no? Si jo, que representa que sóc una persona adulta, amb un cert criteri, etcètera, etcètera, em puc quedar enganxada a Instagram fins a les 12 de la nit, imagina't tu, no?, una nena de 13 anys, com et pot impactar. I posar-ho sobre la taula i que entenguin que és una dificultat que tenim tots. Quan passa a ser també una dificultat compartida, ara parlo a nivell familiar, jo crec que aquí potser també podem treballar sobre això.
I ja per acabar, Cristina, més enllà d'aquest repte de les pantalles que deies tu, que és importantíssim, no?, quins diries que són els grans desafiaments d'avui pels mestres del futur?
Jo crec que ara estem en un moment que els mestres estan molt cansats. No dic per l'època de l'any, que també. La professió de mestre, penso que tots guanyaríem si li donéssim més valor, el valor que té. Els mestres són molt importants en aquesta societat, acompanyen en el creixement els nostres nens i nenes, i de vegades no se senten prou recolzats per la societat en la qual viuen, per les famílies. I l'altre dia llegia, no?, que hi ha una taxa de burnout molt alta, no?, entre els mestres, també a la secundària. I jo crec que aquest és un tema molt delicat. I potser és un dels reptes, perquè si ells són els encarregats de generar, no?, aquest clima de benestar del qual parlàvem abans, i ells i elles mateixos estan cremats, serà complexa.
Doncs, sens dubte, aquest és un tema, no?, que s'hauria de tractar i posar-hi mesures. Cristina Corcoll, gràcies, moltes gràcies per aquesta conversa, que déu-n'hi-do, hem passat de la internacionalització de les aules a parlar de les pantalles, perquè al final, no?, i suposo que, clar, les pantalles és el que més toqueu, no?, aquests dies, i també com ho tracteu des de Blanquerna, no?, com ho transmeteu als vostres alumnes, com s'hauria de tocar, no?, el tema de les pantalles.
A les escoles?
Sí.
Clar, és el que et deia abans, amb criteri, hi haurà tasques per les quals fer servir una pantalla o alguna eina digital serà útil, però també n'hi haurà que potser no cal i ens les podem estalviar. Amb criteri i equilibri, jo diria.
Doncs amb criteri i equilibri. Ens quedarem amb aquest ítem importantíssim i que, sens dubte, el podem traslladar també a les nostres vides. Cristina Corcoll, directora de Graus d'Educació Infantil i Educació de Primària de Blanquerna. Ha estat un plaer aquesta conversa. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
I a veure si podem repetir, ni que sigui, no?, potser el semestre que ve.
D'acord.
No, Cristina?
I tant.
Ara teniu aquests dies de descans, però que també és un descans necessari, i a la tornada, doncs, ja parlarem. Que facis molt bones festes,
igualment,
Cristina.
Vinga, igualment, moltes gràcies.
Que nosaltres ens separen 5 minuts ja del punt de 2:15. Tenim el Tries preparadíssim, perquè ens toca, doncs, començar la setmana amb bona filosofia, i per això tenim el nostre company Leo Espluga, que també està a punt d'arribar. I tractarem avui un tema... Tries, dona'm un cop de mà. A veure, cap a on anirem avui amb el Leo? El tenim a la peixera. Sí, sí. Digues. El Nadal, eh? El Nadal... El Nadal, que va lligat, clar, és que dèiem, l'altre dia vam parlar de l'Advent, començàvem l'Advent, començàvem doncs, a fer aquestes reflexions, com podem encarar doncs, diguéssim, aquest temps de Nadal. I avui el que fem és acabar o continuar, millor dit, aquesta trilogia, perquè encara ens queden algun dimarts. I el que parlarem amb el Leo, de fet el que li plantejarà el Trias, és com lliguem Nadal amb consum. Com es pot evitar des del punt de vista filosòfic? Ho tractarem res d'aquí uns minuts, aquí al matí a Ràdio Estel. No marxeu.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a les 8 del matí, desperta't amb la nova alternativa.
Al matí a Ràdio Estel amb Pau Massip. Perquè entenguis l'actualitat, no et perdis les previsions i tinguis tota la informació des d'una nova òptica.
I fins a les 2, el ja imprescindible magazín de la Mercè Raga. De dilluns a divendres a partir de les 8 del matí.
Al matí a Ràdio Estel. La teva nova alternativa.
Estimats Reis Max, sóc la Greta. Aquest Nadal us demano un pis per a mi i la meva mama, per jugar, fer els deures, descansar o convidar les meves amigues. Volem un lloc on estar tranquil·les.
A Catalunya, la meitat de les famílies amb infants no tenen lloc adequat on viure. Fes que una llar digna no sigui una carta als Reis. Dona a caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La Generalitat de Catalunya, el govern de tothom, patrocina Filosofia Millennial.
Que amb els senyals horaris arribarem al punt de 2:15 de 2 i ja està aquí Leo Espluga. Què tal, Leo, com estàs?
Bé, clar.
Per què?
La...
Trias.
Bring, bring, bring. No,
què vol dir això?
Que... Hola, eh?
Sintonia. Hola. Sí. Ho tens preparat?
Sí.
Sí?
Sí.
Va, doncs fem aquest gir.
Voleu tirar-la ja?
O que, no, tu, vulgueu, que tu diguis, que vols que ens esperem?
No, tirem-la, tira. Això és més Espluga o no?
Ostres, no sé què dir-te, eh?
Espera't. Aquest rostre. M'he quedat curt.
Ara... Curto? Espera't. Què? Leo, més...
No, el rotllo... A mi el hardcore aquest m'agrada.
Sí?
No està bé. Bueno, de fet...
Què estàs escoltant? Ho estàs escoltant? Al mòbil o què? Ah, no, la camisa.
Què és
la
això?
La suadora. Què és? Quin grup és?
Ah, 100% hardcore.
Wait with pride. Claro.
Val.
Ja veurà que n'orgullós, però no és aquest tipus de hardcore.
Bona, aquí està.
I què escoltes ara a l'Spotify, per exemple? Ara quan venies, quina cançó estaves escoltant?
Jo sóc com un ciutadà i no porto els cascos, però és com vaig amb bici.
Molt bé.
No? Sobretot perquè multa la policia, que és el motiu
principal. Sobretot.
Perquè clar...
Vianants són secundaris.
No. Què m'ha sortit ràpid? Jo no utilitzo Spotify perquè estic en contra de Spotify.
Ah, explica'ns això, per què estàs en contra, no?
Pel sistema que tenen de, el sistema que tenen de royalties, no?
Sí, royalties, sí.
De drets d'autor, no funciona per drets d'autors directes, és a dir, tu no poses diners als artistes que escoltes, sinó que tenen com una, un batch, que es diu, que és com un grup de, on van tots els diners, i després tenen contractes privats, que no sabem els números, amb cada discogràfica principal, amb percentatges diferents de drets d'autor. Llavors, què passa? Que els artistes petits no veuen un duro, i els artistes grans, que estan amb discogràfiques grans, s'emporten la pasta. Llavors és un tema, o sigui, que els artistes literalment avui en dia no es poden dedicar a la música per culpa de les plataformes de streaming.
No només això, sinó que...
La gent comprar Bandcamp o utilitzar Tidal...
Exacte. Mira, ara que feies una recomanació, Leo, jo recomano a la gent que demà escolti Mercè Raga amb l'entrevista que tindrà, on també parlarem d'això amb música.
Ah, bona, sí.
També parlarem de la indústria musical, que jo crec que Spotify ha fet que la indústria musical sigui més indústria que musical.
Bueno, podem dir a qui vindrà.
Això tu.
No, clar, t'has referint als Dorian, no?
M'estic referint
a Dorian. Perquè clar, perquè em sembla així en termes filosòfics, a mi em costa. I jo dic, espera't, ara no sé per on tiri el tries. Estàs parlant dels Dorian, que actuen demà mateix, si no m'equivoco, a Barcelona, eh? Jo, perdona, però els Dorian... Tu coneixes els Dorian o no, Leo?
No li arribo.
No, home, sí que els has conegut. Perquè jo, a mi m'han marcat... La meva generació està marcadíssima pels Dorian.
Sí,
no? Tu els escoltaves, no?
Sí.
A ninguna parte.
I venen de...
D'on venen?
Serà molt interessant demà, perquè venen d'una reconciliació.
Sí.
I parlen en el disc d'aquesta reconciliació.
D'aquesta reconciliació.
Sí, està molt bé.
Bueno, mira, jo crec que el José s'està preparant els Dorian, per si els vols conèixer. Que com deia el Joan, tornen, no?, d'aquesta reconciliació i tornen als escenaris i de quina manera. Mira, per favor.
Tira.
¿Qué?
Sí, rollo Los Planetas, synth-pop espanyol, de finals de 93 i del 2000.
Sí. Rock popero...
És guai, però sintètic, synth, un rotllo synth, està bé, rotllo Britpop, està bé.
Sí.
Sí, perdona, és que la Patxera m'estan fent una proposta ben bé, però ara m'ho explica el Ferran, perquè... Però bé, t'ha agradat, la nostra proposta.
Què et sembla aquesta secció musical, Mercè?
Està molt bé.
Si voleu un programa de música, també podria tenir, eh? Jo puc l'arra i tendida per la música.
Sí, és que el Pluga pot parlar de tot.
De tot. De teatre, també.
Però tries de... Ah, espera, escolta, mira, Leo, escolta això.
Jo sí que sóc fan de l'Iniesta, el Robert. Jo sí que sóc fan d'Extremadura.
Ho ha dit Extremadura.
Home, i tant, per favor.
Escolta, bueno, però jo crec que tenim l'opció guanyadora, no,
sí,
Leo?
Sí.
Mierda
de filosofia.
Mierda de filosofia, total.
Cap a on ens porta aquesta mierda de filosofia, avui, Trias?
Mira, el cert és que l'actualitat fa dies que en parlem, i més que en parlarem des dels mitjans, passa per Nadal. Un Nadal que cada vegada comença abans, perquè cada vegada el fem més de cara al consum, que si Black Friday, que si Cyber Monday, que si Pare Noel, Dia de Reis, i encara després hi hem de sumar les rebaixes. Però el Nadal el fem de cara al consum o ens el fan de cara al consum? L'ésser humà és consumista i acaparador per naturalesa. Què ens fa si això és així, la societat que construïm o som nosaltres qui estem construint una societat així? Avui, per respondre a aquestes preguntes, li volem traslladar tot això al Leo Espluga.
Però, doncs...
Sembla poc, eh?
No, està bé.
Comencem pel broc gros, si et sembla, eh?
Fot-li.
Som consumistes... o vivim en una societat del consum que ens ho fa ser?
Clar, això és una cosa interessant, que és el debat...
L'ou o la gallina, eh?
Sí, que és el debat típic de... que això ens porta a la diferència, que això... La gent dirà, ostres, però això ens porta això... Sí, ens porta això.
Clar.
Que és la separació que acostuma a haver entre natura i cultura. No? És a dir, quan sembla que hi ha debats d'aquest tipus... ens preguntem, vale, això és una cosa artificial o és una cosa natural? L'ésser humà és dolent per naturalesa? És l'ésser humà consumista per naturalesa? És l'ésser humà egoista per naturalesa? La resposta és, el que entenem per naturalesa està mediat culturalment, per tant, és indiferent. És a dir, vinc a explicar-me. L'ésser humà és un ésser lingüístic constituït culturalment en societat. No hi ha un ésser humà prelingüístic.
Jo t'uso el terme de la paraula més el més antropològic possible, eh? Mm. És a dir, si venim de un ésser humà de les cavernes, per dir-ho d'alguna manera, que per passar l'hivern tancava la cova tots els elements primaris possibles, això ens ha fet acaparadors?
No.
Això vull dir per naturalesa?
No.
Val.
No, sobretot perquè tenim diferents experiments d'una societat. Jo recomano molt a la gent llegir, el, si algun dia li interessa algú una mica d'aquest estil, més antropològic i tal, el David Graeber, David Graeber s'escriu, que era un antropòleg anarquista molt interessant, que va morir fa l'any passat. Una persona, un dels, per cert, que un dels promotors d'Occupy Wall Street, el moviment que va haver-hi a l'època del 15M, en tota aquella època, és una persona que ell deia que si mirem altres societats que no estan dintre de la cronologia occidental europea, podem veure, per exemple, com això, si la meva tieta m'està escoltant, això li encanta la meva tieta, els indis americans...
Tieta Espluga, posa la ràdio.
Els indis americans, com ells, per exemple, l'excedent cada any, o sigui, com ells, per no generar precisament aquestes desigualtats, aquesta acumulació originària, que és on s'origina el capitalisme, per cert, el que feien era, a l'acabar l'any, tot el que sobrava, feien una festa, ho consumien tot, o ho cremaven...
I au. De zero, eh?
I a zero, i tots els anys així. I què passava? Que era una societat molt més igualitària. Molt més igualitària, no?
O sigui, pel fet de començar de zero, o sigui, per començar
bueno,
tots el mateix...
Perquè no, hi hagués, perquè no es comencés a generar una diferència entre diferents ciutadans, no? Aquest any tu has cultivat més no sé què, doncs fem aquí un banquet de l'ostra i tornem a començar, i vinga. Vull dir que l'ésser humà no és consumista per naturalesa, sinó que el que passa és que l'ésser humà té una capacitat que nosaltres diríem plàstica, igual que el propi cervell és plàstic, és a dir... L'ésser humà funciona per hàbits, no? O sigui, els hàbits són els que defineixen... La naturalesa humana és un conjunt d'hàbits, podríem dir en propietat, no? Per tant, el consum és un hàbit en el qual estem abocats, d'alguna manera, no? Però que al mateix temps reproduïm constantment, no? I lo interessant d'això, i lo problemàtic, i lo xungo, diguem, no és només que estem tota l'estona consumint, sinó que el consum és el llenguatge que travessa totes les capes de la societat com més avançat està el capitalisme. És a dir, no és només que comprem molt i que el Nadal s'adelanti, sinó que vivim les relacions humanes en còdics consumistes de mercat, vivim la festivitat en còdic consum, llavors el consum no és un àmbit de la vida que està, diguéssim, concentrat en el comprar, sinó que s'expandeix a totes les parts de la vida, no? I comencem a parlar de recursos humans, per algun motiu, comencem a parlar de l'estat és una gran empresa, comencem a dir això de, no, jo tinc els meus límits i tu me'ls has de respectar, i llavors les relacions de parella són de cop una negociació, i així i tot és un deliri, clar.
Anem a fer un experiment.
Vinga.
Mini-experiment.
Vinga.
Mercè, què és per tu el Nadal?
El Nadal, sí. El Nadal és retrobament, és família, és llar, és refugi, és bondat.
Jo estic segur que si li preguntem això al 99,9% de l'audiència, respondrà més o menys com la Mercè, i això ens trasllada als sentiments. Però quan parlem de consumisme al Nadal, quan parlem de caparar el Nadal, i posem un valor, estem posant valor... estem comerciant amb tots aquests sentiments i això ho fa encara pitjor?
Clar, el que passa aquí és que aquí hi ha un problema que és com el ser humà, jo estic d'acord, sobretot hi ha aquesta dimensió emocional, no?, d'aquests sentiments, aquesta llar, sobretot, no?, que jo crec que és el tema fonamental del Nadal, i a més de la reunió, de...
I Nadal podria dir Sant Jordi, eh?
Sí,
és la festa de l'amor per antonomàcia de Catalunya.
Sobretot el Nadal jo crec que té una barreja de família i nostàlgia molt interessant, no?, una cosa allà molt, molt potent. És veritat, clar, les llums, el fred, tot va cap allà, no? Què passa? Que el capitalisme, diríem, o el mercat, o el negoci, el que sigui, quan neix la publicitat... Perquè, clar, la publicitat és una cosa que és relativament recent, no? La publicitat que més o menys inventa el nebot de Freud, per cert. Això és interessant, no? I és qui fa que les dones comencin a fumar tabac, a una manifestació... Bueno, hi ha tota una cosa per allà. Què passa? Que els publicistes... se n'adonen que la gent compra amb el cor. I això és una cosa... Sona maco, però és molt xungo.
Sí.
La gent compra amb el cor, la gent no compra amb el cap. El capitalisme no és un sistema racional, és un sistema irracional. I la gent compra amb el cor. I llavors, quin és el lloc a explotar Marcilla, no? El aroma de casa, pam. ja ho tens.
Jo recomano sempre aquell capítol de la sèrie Mad Men, en què surt una marca de tabac que diu Tostado, 100%, no? Tot el tabac és torrat, però ells ho van posar.
Mad Men és una bona sèrie per veure tot això.
És un referent de publicitat, sí.
Doncs per allà va anar, què passa? I per això tenim un problema de capitalitzar els sentiments. Vol dir que tenim sentiments de família per culpa, perquè volem consumir? No. Vol dir que hi ha que volen extreure valor d'aquest valor emocional.
Si estem mercantilitzant el sentiment.
Però no és que el sentiment tingui un origen mercantil. És que està travessat per la mercantilització, no? Uh-huh. Tampoc ens hem de sentir culpables ara perquè hi hagi un anunci de Movistar Plus de la família, no ens hem de sentir culpables per voler veure la nostra família.
Uh-huh. Vull dir, no, clar, que això que quedi clar. Però sí que és veritat que ara estem acostumats, i més, ara que deies tu de la publicitat en aquestes dates, doncs cada vegada més veure aquests anuncis que la intenció que volen és tocar-te la fibra.
La loteria, anuncia la loteria.
Exacte.
El lacrimògeno fins a la mèdula.
Clar. Vuelve a casa por Navidad.
Exacte.
Podríem dir molts, eh? No sé, Leo, si aquesta societat de consum de la que parlem avui s'ha apoderat més enllà dels nostres temps, sinó del nostre temps, que és diferent. És a dir, et preguntava si estem mercantilitzant d'alguna manera els nostres sentiments,
vale.
Però, a part d'això, tenim algú valuós, nosaltres com a humans, que és el temps, el nostre temps. També s'està mercantilitzant el nostre temps? I, per tant, el producte som nosaltres? Mira'l.
Tic-tac, tic-tac. Sí, sobretot per una qüestió fonamental, que és el... Qui no és... Això és una... Bueno, estem aquí avui molt econòmics, però toca. Qui no té possessions, és a dir, qui no és de la classe... que és propietària dels mitjans de producció, és a dir, la gran part de la societat, qui no té res, l'únic que té per vendre's el seu temps. No? L'obrer... diríem, en un sentit més bàsic, la persona de classe baixa, el que té per vendre és el seu cos i el seu temps. I li paguen pel seu temps, literalment, no? Llavors, el temps és el que transforma la moneda, no? Diríem, els diners, són... La gent pobra utilitza temps per guanyar diners i la gent rica gasta diners per tenir temps.
Val, però anem a la societat de consum, que és on m'agafava, eh?
Vale.
És a dir, sí, em paguen pel meu temps i fins aquí... jo necessitaria un economista perquè em diria si això és normal o és fàcil. Jo crec que és el normal.
Algú m'expliqui aquest timó. Algú m'expliqui aquest invent que jo no veig.
Vindria a ser normal, no? Algú em paga pel meu temps treballat. Sí. Malament fora que no fos així. Però des del punt de vista consumista,
vale,
ja no ens paguen pel temps. Estem regalant el temps per un producte que nosaltres estem comprant.
Clar,
és a dir, invertim temps i diners. M'explico. Abans parlàvem de Spotify. Quantes vegades tardem més en escollir una pista que en escoltar-la?
Uah.
O anem a Netflix.
O Netflix, clar. Que estem mig... Bueno, estem...
Aquí vaig jo.
Tal qual. Sí.
Ostres, no ho veig, això, eh? No veig la línia, eh? O sigui, perquè m'estem imaginant una cosa, però això... Ara, amb lo del temps per escollir...
Ara has anat cap a un altre costat.
M'heu desconcertat, eh? Amb lo d'escollir temps... Jo pensava que anava pel tema aquest de... Jo estic treballant, utilitzant el meu temps, després amb els
també,
diners
també,
que
també,
tinc...
També.
I després amb els diners que tinc, que utilitzo temps en gastar-los...
També.
Generant-hi benefici a un altre
lloc. Sí, anava per aquí. No,
vale, clar, és el tema, no? És a dir, el gran tema de la societat de consum...
Sí.
El gran tema de la societat de consum, que és que quan estem... El nostre oci és treball.
El nostre oci és treball.
El nostre oci és treball. Quan tu, l'oci dintre de la societat de consum,
sí,
és treball. Quan tu estàs al mòbil, estàs treballant per les grans companyies de xarxes socials.
Uh-huh.
Quan estàs comprant, estàs treballant per Zara. Quan tu
aquí anava.
O sigui, com estàs generant-li diners a tota aquesta gent, no? Seria aquella idea. Això del temps, a mi, m'he fet aquí un embolic, però està bé. Mira que avui estic fresc, eh?
La meva feina és liar-te.
I mira que avui estic fresc.
Avui estàs fresc, perquè els altres dies no estàs tan fresc.
Ja a vegades que estic menys fresc.
Estem convertint la nostra vida en una filosofia purament hedonista?
Tant de bo.
Tant de bo?
Tant de bo. Tant de bo la
gent... No te l'esperaves, eh, aquesta resposta de l'Espluga.
O sigui, tant de bo la gent fos hedonista. Però és que hi ha una... Hi ha una culpa amb el plaer que jo això al·lucino. O sigui, com...
Yeah.
Però el plaer també es consum, eh?
Quan parlem... Mm. El plaer, ben entès, no? Claro, aquí està el tema.
A veure, això és pas interessant, eh? Ui. Què ha passat? Se t'ha donat la connexió, ara.
Ara.
El Jack ha volat. Un moment, que faig aquí un...
És que Leo, quan es desconnecta, ja no...
Bueno, clar, perquè Leo... Bueno, ja l'heu vist... Ui, ja em dono l'altra pollassa. Ja l'heu vist a les xarxes socials, que el Leo, quan parla, és expansiu.
Sí, sí, sí.
Tries, vull dir que...
Que sigui, moc una mica, sí. És... Una mica, quan parlo.
El Leo, a l'estèria, li queda curt.
Bueno, l'aguanto amb un dit.
Espera't, sí, jo... Mira,
no, fem-ho diferent, això. Espera't.
Sí, et li deixes tu, perfecte.
I la gent, que ho entengui, han volat els cascos.
S'ha quedat com la punta, no? Diguéssim, no passa res. Vale, ja Leo, ens havíem quedat amb aquest hedonisme que
sí,
tu deies. L'hedonisme ben entès, no?
Home, el Joan.
Aquí. Sí, mira, mira.
Mira, l'hedonisme ben entès.
Sí.
El que passa és que la societat contemporània té una confusió
sí.
molt profunda amb el consum. Té una confusió molt profunda. Què és a dir? El plaer, aquest hedonisme, no... La satisfacció immediata no és plaer. El plaer és una cosa que té a veure amb un desig, que s'ha de construir, que s'ha de dilatar amb el temps, que ha d'haver-hi una expectativa, que ha d'haver-hi un sentiment de comunitat... No? Això és el plaer.
Què és la satisfacció immediata?
La satisfacció immediata és un xut, com un tiro de dopamina, diguéssim. Uh-huh. No? La satisfacció immediata és... el que anomenaríem les coses addictives, no? Com la ruleta, un like, una notificació del mòbil, tota aquesta sèrie de qüestions, no? Però una societat hedonista seria una societat feliç, no? Jo penso molt, o sigui... Però és que cal molt atreviment per ser hedonista per un motiu fonamental. Perquè quan un és, per exemple, quan un vol ser un empresari, quan un s'inscriu dintre de la moral... o la política o l'ètica popular, és molt, no s'ha de justificar. Però quan tu vius dedicat al plaer i et pregunten per què, l'única resposta possible és perquè sí. Per tant, clar, l'hedonisme cal molta virtut per ser hedonista, de veritat, perquè cal respondre que les coses són perquè sí. No? Llavors això és... I suposa precisament aquesta societat de consum. Aquesta seria la idea. Un autèntic hedonisme és anticapitalista.
Perquè sí.
Tot s'ho porta a la seva.
T'agrada, Leo? Sigmund Bauman?
Sigmund Bauman no el trago, eh? No el suporto.
No
el suporto.
Vale.
Soc l'enemic de Sigmund Bauman número 1.
Parlem de Sigmund Bauman.
Parlem-ne.
El filòsof polac diu que el secret més ben guardat de la societat de consumidors és que recompensa l'individu que participa de la seva lògica de consum amb la inclusió social, però no sense abans fer-lo pagar un gran cost, que és transformar-lo a ell mateix en un producte de consum.
Està bé. Sí, és veritat,
era
això.
Era el que estàvem parlant ara.
És veritat, això. Sí, és a dir, com això és com si vols entrar a una secta, no? Has de pagar una entrada molt alta, la cienciologia, doncs el mateix. I el preu a pagar és que tu t'has convertit en un altre de producte més de desig i un altre farà el mateix per ser el que tu ets, i llavors entrem en aquest constant deliri, no? Sí, totalment.
Estic per què no el tragues a Bauman?
Perquè vau manter un parell d'idees bones i el tio va estar 40 anys fent producte. Ell va trobar la prova del líquido...
Ell es queixa d'això i ho fa.
Tinc un Bauman, és un teòric interessant sobre la sociologia i la modernitat, la postmodernitat, fa 40 anys, i el tio va donar amb la paraula la modernitat líquida i va dir, ostres, això de líquido ha ganado, amor líquido, relaciones líquidas, tot és líquid.
Tot és aplicable.
Va fer un producte meravellós. El problema de Bauman és que crec que molta gent el llegeix i ens porta a una visió en clau conservadora. És a dir, com a una visió molt que el diagnòstic és correcte, és a dir, la societat s'ha tornat atomitzat, ja no hi ha les grans estructures, etc. El diagnòstic és completament cert, com el Yung-Chul Han, per exemple, però el que ell proposa és com una tornada enrere, que és com, bueno, no sé jo si aquí tots hi estem d'acord.
Doncs mira, ho deixarem aquí, si us sembla.
Sí.
Però convidem el Leo que ens acompanyi a acomiadar el programa d'avui, perquè Espluga, ja saps que la combinació és Leo Espluga amb Jaume Borja.
Jaume Borja.
Pues vinga, va.
D'on està? Entre!
La Generalitat de Catalunya, el govern de tothom, ha patrocinat Filosofia Millennial.
Si et vacunes contra la grip i la Covid, redueixes el risc de contagi i fas que les persones més vulnerables estiguin protegides, com la Laura, que està embarassada, o en Manel, que té 85 anys. Demana cita a La meva salut, a citasalut.gencat.cat o al teu CAP. Propaguem la vacuna. Vacuna't. Passa-ho. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
El magazín del matí a Ràdio Estel.
Vinga, va, que ens queden res, 9 minuts per arribar al punt de les dues. Però abans, Jaume Borja, què tal, com estàs?
Mai perdut la secció.
Què ha passat?
Que tenim molta feina.
Esteu molt enfeinats a xarxes,
que
no?
Que ben Nadal,
aquests
ben Nadal. Superinteressant avui, eh?
Bueno, no passa res, us podeu baixar el podcast. Vull dir que no hi ha problema.
Tot just avui, però sí, no, perquè sí. Cada setmana és interessant en este home.
Què? Què li has de dir?
En este home tan ecosostenible, que ha arribat en bicicleta.
Clar,
home,
sí, sempre.
Sempre, sí, sempre, sí.
En bicicleta.
Que sàpigues... Perquè jo t'estimo, però...
Però
que porto... Se m'està quedant un culet.
Ah,
perquè
com?
Escales amunt, escales avall.
No pares.
Baixa ara a les 13:30, no? Que arriba l'home de la bicicleta. Marxa, venga. Que no et necessitem.
No para. Mira. Bueno, escolta, llavors, avui, clar, si no l'has escoltat, què li
no,
vols
però,
dir?
No, però una cosa és que no l'hagi escoltat en directe, sí. I l'altra, que no sàpiga que ha vingut a fer Leo Espluga avui, perquè els nostres usuaris de l'aplicació de Ràdio Estel...
Ara...
puntualment han rebut una nota push per avisar-los de que començava el directe de Leo Espluga amb la secció...
Tling. Filosofia sí. Millennial.
Mira. Filosofia Millennial.
Leo Espluga ens ofereix la seva mirada sobre l'origen del consum, la raça humana i les festes de Nadal.
Això ho he escrit jo.
Però, bravo. Això no ho has fet del guió, Jaume?
Claro, però és que jo em miro el guió. Jo no sé si la resta de gent de la casa se'l mira, però jo vaig mirar el guió de dalt a baix. Llavors he vist tot el que se li preguntava, tots els temes que s'havien de resoldre durant aquest...
Sí, està inventant.
No.
Tu, estàs tu més informat que jo.
Sí.
Mola.
Sí.
I quina pregunta li haguessis fet tu al Leo sobre el Nadal i el consumisme? Borja, Jaume.
Ai. No, és que no sé per on començar, és un tema que...
Què et porta tu? Tu creus que ets més consumista o no?
No sé si li heu preguntat o no, pel... Què m'has preguntat tu a mi, perdona? No, és que vaig per ordre, digues.
A veure, primer de tot, si anem per ordre, tu creus que ets més consumista al Nadal o no?
Sí. Mira, t'explicaré una anècdota personal. Li vull fer una pregunta, però t'explico una anècdota personal, que és que avui és el cumple de ma mare, la dona de la meva vida.
Àngels, felicitats.
Felicitats. Sí,
felicitacions.
10 de desembre.
Brava.
Fa 60 anys.
Home, el número rodó.
Mm-hmm. Festa grossa.
I ahir... Sí, total. Avui, mira, exclusivament vaig a Jesús.
Què
quan
dius?
Acabi de treballar a Barcelona faré un sube i baja i demà torno. Sí, perquè ma mare s'ho mereix tot. Però que el que volia explicar és que faltaven resoldre uns serrells ahir la tarda i vaig dir, cap problema, jo estic a Barcelona, me'n vaig a totes les botigues que faci falta i se'm va ocorrir anar a Portal de l'Àngel.
Ai.
Per l'amor de Déu.
Ai.
Però
és horrorós.
Però allò no es pot aguantar, eh? Sí, vaig dir, primera vez i no más Santo Tomás, perquè això és insoportable. Insoportable, estem tots... acabarem fatal. Bueno, ja ho estem, de fet.
Només cal veure la gent que hi ha per allà voltant.
Uf. I a sobre, és, ho comentava abans a redacció, res, un break de 10 segons que he fet, per a dir... Me sembla molt fort perquè jo, a prop de casa meva, aquí a Barcelona, jo tenia botigues a prop. Però
i n'hi has aquest... anat.
No, ja. Però saps aquell síndrome de dir, això és lo regalo, ja ho tindria aquí, però dius, no, però si de casa esgotem totes les opcions, mira-ho tot, no sigui que t'equivoques. I llavors jo vaig anar allà, i a banda de que estàs en un constant terror i pànic de que et roben per tots els cantons.
Bueno, però mira, ara hi ha la següent, no? Jaume, el que faràs és anar... No, home, no, això no ho farà el Jaume. Però
no, allà... jo no, però que m'ho facin.
Exacte.
Ahir anava a Mercè tot el rato tocant-me, que dic, la gent se pensa que estic fatal. O sigui, la gent dirà, però este tio s'encanta. No, me tocava del plan, ho porto tot
tota
constantment.
No, home, ja. Escolta, quina és la pregunta que li volies fer, Leo?
Gràcies per reconduir-me, perquè, de veritat, o sigui... Leo,
digue'm.
És una pregunta com molt típica i tòpica, però quina opinió et mereix de que... Mira, avui en Olma Giró,
sí.
Que per cert l'estava penjant ara, però clar, ho he deixat tot perquè el directe mana. Llavors, veurem a xarxes esta botiga impressionant, que és Nadal 365.
És bestial, aquesta
és
botiga.
És molt heavy, això, sí. I m'ha encantat l'actitud de les treballadores que des d'aquí, bueno, les torno a saludar.
Sí.
Un 10. Què n'opines més enllà d'esta botiga? O sigui, esta botiga només és un cas únic, però més enllà de la botiga, què n'opines de que el Nadal comença esta sensació de que cada any arriben abans els torrons, els polvorons, els súpers i tot això?
He de dir que jo sento una profunda indiferència. Vull dir...
No, millor.
O sigui, m'és completament igual. És fort, eh? O sigui, veig les llums, m'entra una ràbia profunda, perquè són lletges cada any... S'han oblidat dels colors càlids, veig els torrons i penso, uf, això dels dolços, quina mandra. O sigui, jo fins que no estem al dia 23 i dic, ostres, que toca menjar amb la família d'aquí un parell de dies, no, ni que... Òbviament,
no hi caus, eh?
Però no t'afecta, perquè jo crec que molta gent estem com hipermega saturada.
Jo fa que consumeixi menys. Mira que jo consumeixo menys, no? Perquè estic en un xoc naflàctic, o sigui, estic hipersaturat de tant anunci. Que dic, ostres, doncs ara no compro. Pues ara no compro.
L'efecte rebot.
Pues ara no.
Però és que tu ets un rebel.
Ho és.
Però m'encanta, m'encanta. Perquè...
T'ha agradat la resposta?
Sí, sí. Sin causa.
Per favor, adoptem l'actitud de Leo Spluga a Catalunya. Està a les nostres mans. Per cert, aprofito per explicar-te que demà...
Què passarà demà?
Fuà, molt fort, eh?
Fuà.
És la meva primera secció amb convidats en carn i ossos, crec.
Compte.
Perquè molta gent ha entrat per telèfon històricament,
però... Tens tota la raó, però físicament no havíem tingut mai convidats.
M'han augmentat el pressupost i he dit, en lloc de quedar-me per a mi, vaig a invertir-ho en l'audiència.
Escolta,
la qualitat.
Qui són? Qui són?
Són Leo... A veure què n'opina Leo.
Ai.
Venen les responsables dones al capdavant d'un projecte, que és una fantasia, que és Eurovisió a la catalana.
Ai, sí.
Què n'opines?
Eurovisió a la catalana?
Sí.
On participen totes les zones geogràfiques, comarques, territoris de Catalunya i s'enfronten per a buscar la millor cançó original en català. Què n'opines?
Està bé, està bé. A sobre com no hi ha cap país problemàtic, perfecte.
Però ojo, ojo, perquè he de dir una cosa. Pel que estic veient, us avanço, spoiler de l'entrevista, que és pitjor que Eurovisió, perquè els territoris van a muerte.
Clar.
En plan, se voten una mica entre ells perquè hi ha geoveïnisme també.
Tu t'imagines Tarragona Reus?
Ui.
Bueno, i clar, i després hi ha piques d'aquests eters que no es donarà ni un punt.
Escolta, i qui són? Qui són per això? O sigui, què representen? Demà. Qui vindrà?
Ah, Glòria Trullàs i Maria López, que són la productora executiva i la directora del projecte.
Ah, que ens explicaran tot el...
És la primera entrevista que fan sobre el tema, vull dir, aquí totes les exclusives, eh?
M'encanta.
Molt bé. Jaume, doncs estarem pendents. Això serà al final del programa d'avui. Leo Spluga, moltíssimes gràcies. Per cert, he vist algun paraigua al carrer, eh?
Sí.
Ara mateix. Què?
Ara potser em maten, però de boca de la directora de continguts d'esta casa he sentit que pot nevar a Barcelona.
Avui?
Sílvia, no em mates, per favor. Ho acaba de dir la redacció. Jo porto totes les exclusives.
Mira, ara el Miranda i la Julve ens ho explicaran. Jo crec que han d'ampliar aquesta notícia que ens ha donat Jaume Borja. Leo, gràcies. Trias, moltes gràcies també. Borja, demà, Jaume, t'escoltem demà i nosaltres també ens escoltem, si vols, a partir de les 8 del matí a Ràdio Estel. Que vagi bé.